Hola, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia.
Avui hem decidit fer, o has decidit fer, el secret de l'èxit de per què aquesta cançó Ai Mamà, de Rigoberta Bandini, té l'èxit que té, oi, Arnau?
I tant que sí.
Hola, Arnau, què tal?
Hola, un plaer saludar-te.
Endavant.
Doncs som-hi, mira, els concursos i els premis musicals van i venen. Hi ha qui guanya, hi ha qui es queda a mig camí, hi ha guanyadors que ningú recorda, hi ha finalistes que impressionen, hi ha injustícies, interessos, mans negres i tot allò que siguem capaços d'imaginar. I mentrestant, això ens va entretenint a tots plegats i ens va regalant temes per discutir. Però al marge d'aquestes dinàmiques de consum ràpid, de mercantilització de la música i de la necessitat imperant de novetats, hi ha cançons que aconsegueixen trencar les regles del joc i sobresurten per recordar-nos que el món de l'expressió musical mai se'l podrà subordinar completament i que sempre hi haurà espurnes que escapin al control i a la determinació. Som-hi! Ai Mamà és indiscutiblement una d'aquestes cançons que s'ha projectat molt més enllà de l'àmbit on va aparèixer. Una cançó amb un aura especial. Aquesta circumstància és completament imprevisible i no hi ha una fórmula màgica que ens expliqui com es pot aconseguir. De tant en tant passa i una cançó es fa cada vegada més gran fins a connectar amb una part important de la societat que l'acaba convertint en repertori recurrent de la banda sonora de la seva pròpia vida. El secret d'aquest èxit ningú el sap, però podem intentar explicar alguns elements de la cançó que ens aportin pistes en aquest sentit. Ai Mamà és, sobretot, una cançó d'amor sincer i honest. La pròpia Rigoberta, de fet, ho comentava abans, que la idea principal de la peça tenia uns quants anys, la va començar a compondre quan en tenia 23 o 24, deia, molt abans d'experimentar en primera persona la maternitat. No és, sens dubte, una cançó d'amor prototípica. En aquest cas, ens trobem davant de l'exposició d'un amor íntim per part d'una filla cap a la seva mare, i ara hi afegeixo també després del que ens ha explicat cap a la seva àvia i cap a totes les dones, potser, que la van succeir o que van precedir. Dir, vaja, i a través d'aquest fet, a partir d'aquest fet anecdòtic, es projecta com a símbol d'un amor molt més col·lectivitzador i aglutinador de tot el fet maternal. Una proclama de llibertat femenina en contra de l'opressió històrica que han patit les dones i enaltint els símbols dels pits femenins com a metàfora de la vida humana i de la bellesa. Un dels altres elements que va cridar l'atenció al públic va ser la menció que la peça fa del pintor romàntic Delacroix, que va fer augmentar notablement les cerques del seu nom a Google. Rigoberta Bandini va explicar que sentia una emoció profunda cada cop que contemplava la imatge del quadre La llibertat guiant el poble, on la figura d'una dona, que és una alegoria del poble francès, apareix capitanejant la societat amb els pits al vent. El mateix quadre de Delacroix ha suscitat diverses polèmiques al llarg de la història. No era un quadre revolucionari només per la seva temàtica, sinó que la manera amb la qual va pintar-lo fugia dels paràmetres acadèmics imperants a inici del segle XIX. Però és que el segle XXI ha seguit protagonitzant polèmiques. Turquia va obligar una editorial que publicava un llibre escolar on apareixia el quadre a retirar-lo per evitar que s'exposessin els pits de la llibertat. I fins i tot, el 2006, va haver-hi conflictes a diversos estats nord-americans per la comercialització d'una marca de cerveses francesa que utilitzava aquesta imatge a la seva etiqueta. No és gens descabellat, per tant, encara avui, preguntar-se els motius pels quals hi ha gent que tem els pits femenins. Però bé, seguim. Fins ara només m'he fixat en la lletra de la peça. Endinsem-nos ara en el terreny musical. Ai Mamà és una cançó concebuda com un gran crescendo musical. Comença amb el missatge íntim i personal de la protagonista dirigit a la seva mare, escrit i cantat amb molt recolliment, i acaba amb una explosió festiva que invoca una catarsi col·lectiva. El tractament de les veus és molt destacat al llarg de la cançó, tot i que el moment on es fa més evident és el tram final, on apareix justament una part coral grandiloquent, el treball vocal és important des del primer moment on sentirem les veus de Rigoberta Bandini doblades de diverses maneres, a vegades simplement sumant capes que canten a l'uníson i a vegades harmonitzant la seva pròpia veu en tessitures superiors i generant efectes molt diversos que aporten un color especial al tractament justament d'aquestes veus. Per prendre consciència de l'augment de densitat instrumental constant que ens ofereix la cançó, ara farem l'exercici d'escoltar les seves parts estròfiques. En tot moment tindrem la mateixa melodia i la mateixa harmonia, però en canvi la base rítmica i la intensitat vocal serà cada vegada més important. Ara ho escoltarem de manera sintètica i ràpida per adonar-nos-en fàcilment i després veurem com funciona en el context de la cançó. La primera estrofa, que apareix, ens presenta uns acords greus de piano i diverses veus a l'uníson en tessitura greu.
Tu que has sangrado tantos meses de tu vida.
Ara ja no ens podem treure del cap el vers que abans ens ha revelat, però bé, aquesta és la primera presentació. La segona estrofa suma algunes notes agudes de piano i unes quantes veus de la mateixa Rigoberta amb les quals comença a harmonitzar la melodia principal.
A ti que tienes siempre caldo en la nevera.
Anem per la tercera, aquí ja canvia bastant i apareix la percussió i, sobretot molt important, puja una octava la melodia vocal de manera que està cantada amb molta més intensitat. Allò que abans era més íntim i recollit ara comença a fer-se explosiu i col·lectiu. Encara posarem uns quants graons més per arribar a la darrera estrofa en la qual la percussió és encara més potent. I a més aquí la part coral incorpora veus masculines que li aporten grandiloquència a tot plegat.
No sé por qué dan tanto miedo nuestras
creces. Veieu, tot això testimonia l'evolució en crescendo que us mencionava abans, però la cançó encara té més elements que val la pena de destacar.
Por tantas mamas.
Justament aquell joc infantil que comentàveu abans, com si es tractés en efecte d'un joc infantívol, la repetició contínua de la síl·laba ma crea una cadena infinita de mares, de mames, vaja, enllaçades en tota aquesta successió contínua de descendència. Aquest enllaç constant de mames ens porta fins a aquella figura hipotètica que els científics anomenaven, o anomenen, vaja, Eva mitocondrial, que és l'avantpassada femenina de tota la humanitat, la dona de la qual som descendents tots els humans que hem viscut i que viurem al llarg de la història. Crec que aquesta peça, en certa manera, també l'homenatge a ella. I, finalment, fixem-nos en l'altre crit d'invocació maternal. La major part de la melodia vocal està interpretada en legato, és a dir, lligant les notes com si poguéssim traçar un petit camí a través d'elles. Aquí trenca completament aquesta dinàmica. Sentim-ho? Per cantar aquest fragment utilitza allò que tècnicament anomenem un staccato, que significa que les notes s'interpreten mitjançant petits cops. En comptes d'una línia tenim puntets musicals. Quan aquest fragment en staccato apareix de la cançó, també aconsegueix un contrast important amb tot el que precedeix, amb tot el que la precedeix, i això fa que ens cridi l'atenció i que el canvi de registre quedi més subratllat. Ja ho veureu. Descobrim ara com tots aquests elements i recursos que hem anat desgranant entren en consonància al llarg de la peça i com Rigoberta Bandini ens explica aquesta cançó que comença cantant íntimament a la seva mare i que finalment es converteix en un cant universal d'empoderament femení.
Tu que has sangrat.
Comencem amb aquest to intimista, recollit, amb els mínims elements possibles per començar-li a revelar aquest missatge a la mare. Fixeu-vos que aquí ella mateixa és conscient que revelar aquesta intimitat és un gest atrevit com a artista, però, malgrat això, ho tira endavant.
En
la segona estrofa hi ha més veus. Aquí és on parla del caldo, que és la revelació d'una part íntima d'aquest vincle del qual ara nosaltres som espectadors. Fixeu-vos que van apareixent algunes notes agudes de piano i ara, canvi de registre, l'interpel·la directament. És el fragment en staccato. El missatge transcendeix el vincle materno-filial i esdevé més universal, ho diu a la seva mare, però en realitat ho crida a totes les dones i a totes les mares del món. Després d'un minut de misticisme, ara apareix la percussió i aquest joc fonètic que enllaça totes les mares del món i de la història. I continuem amb la tercera estrofa, en aquest cas. Exactament el mateix material musical que abans, però ara arranjat amb molta més intensitat i alguns detalls melòdics als silencis de la veu. Porta a l'estacato, que ara sonarà encara més poderós. Aquí tenim la invocació de la llibertat guiant el poble. Tot plegat ha anat agafant una dimensió èpica. La reverberació també ens hi ajuda. I tornarem a fer un canvi de rumb. L'estructura ens porta altra vegada a aquesta repetició sil·làbica. I amb això preparem la traca final de la peça. Hi haurà un gran buidatge general, però abans, fixeu-vos-hi.
Ai.
Hi ha un nadó que diu mami, no sé si és en Nico.
Sí, és un fill.
Doncs mira, el seu primer solo musical. Aquí tenim un moment de distensió coral, només amb aquesta síl·laba mà, un conglomerat de veus i un crescendo del no res fins al tot, i atenció amb la parada. No sé per què. Aquest rodatge ens ajuda a arrencar-ho tot plegat altre cop amb més energia que mai. Aquí és on s'hi han sumat també les veus masculines i ella també fa ornaments vocals en registre molt agut. I arriba la traca final, una condició que ens pot recordar els cants dels hooligans o a qualsevol final de festa en la qual l'evasió absoluta i la celebració conjunta ho agermanen tot. Això sí, la peça l'acabarem de manera elegant amb el recurs de l'estacato, de manera conclusiva. Escoltem-ho. Avui em permeto la llicència de felicitar la Rigoberta per haver escrit aquesta cançó i, si m'ho permet, també faig extensiva aquesta felicitació a la seva musa maternal.
Moltes gràcies, Arnau.
Què t'ha semblat?
Increïble. És molt fort. Bueno, és que l'Arnau és un gran compositor i és bastant un geni, no? Sí. Vull dir que em sento molt feliç d'haver viscut aquest gran homenatge i recorregut, que ho explica tot molt bé i ho explica fins i tot millor del que jo podria explicar, perquè veu coses que jo no he vist, que jo faig per intuïció i que ell... No, molt contenta.
Arnau, moltes gràcies.
Fins que vagi bé, una abraçada.